Passen 6 minuts de les 10 del matí.
Penedès en xarxa.
Convocat per l'AMAP, l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública, aquest dilluns tenia lloc a Terrassa un acte del món local en defensa de la gestió pública de l'aigua. De la comarca de l'Alt Penedès hi assistien 6 municipis: La Granada, Olèrdola, Sant Llorenç d'Hortons, Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca del Penedès i Vilobí del Penedès. Per saber què demanen aquests municipis, ens desplacem fins a Canal 20, on Raimon de Cara conversa amb l'alcalde d'Olèrdola, Luca Ramírez. Bon dia de nou, Raimon.
Bon dia de nou, Laia, així és. Ens acompanya l'alcalde d'Olèrdola, Luca Ramírez. Bon dia, alcalde.
Molt bon dia.
Li agraïm avui aquesta presència en aquest espai al Penedès en xarxa. Luca Ramírez va ser un dels càrrecs públics que assistia a aquest acte celebrat aquest mateix dilluns a Terrassa. Entenem, alcalde, que amb la voluntat de transmetre una imatge d'unitat del món municipal en defensa d'aquesta gestió pública de l'aigua. Aquest era el propòsit.
Doncs sí, el propòsit és donar a conèixer que amb aquestes empreses privades que ara mateix estan posant molts litigis amb molts ajuntaments petits, i no només ajuntaments petits, sinó ajuntaments grans i també consorcis, que el que intenten és desenvolupar i tenen un objectiu en comú, que és la gestió pública de l'aigua. I l'altre dia va ser un acte molt, molt emotiu per la quantitat d'ajuntaments que van assistir, i la quantitat d'ajuntaments que ens recolzem uns amb els altres en moments com aquests, no? Que són crucials pel desenvolupament de les polítiques de l'Ajuntament i també dels serveis públics.
Ho apuntava en aquest manifest de la MAP, d'aquesta Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública. Es denuncia aquesta estratègia de judicialització de les grans empreses per impedir aquesta gestió directa dels ens locals. Com fa aquesta estratègia? Com l'aplica aquesta estratègia de judicialització a aquestes grans empreses?
Bueno, el primer que fan és denunciar, no?, l'Ajuntament, i evitar que es puguin consorciar i l'altra que puguin tenir o intentar buscar la manera de donar el servei públic, no? Ells els que d'alguna manera intenten és obligar els ajuntaments a poder fer licitacions que en tot cas se sap, no?, que al final moltes licitacions és al final el fet de fer-ho així, no?, fer una gestió indirecta, et suposa que es presentin al final a les empreses privades, que en aquest cas, i defensem molt aquest servei bàsic, vull dir, hi ha altres serveis que els ajuntaments presten indirectament a través de licitacions i no hi ha cap tipus de problema. Però serveis com l'aigua, en el qual té la finalitat de que al final els ingressos i els beneficis que es puguin obtenir, no?, s'acabin revertint i acabin revertint en la societat i en aquest cas en el manteniment d'aquesta xarxa i de la inversió de la xarxa d'aigua pública, això és el que es defensa. Les empreses, com no, és una empresa, volen tenir benefici, el seu benefici industrial, que al final el que acaba passant és que no presten un bon servei ni fan una bona gestió. Llavors, això és el que volem evitar. Vull dir, hi ha casos d'ajuntaments que sempre, parlant amb altres alcaldes, que fins fa uns anys els estava prestant el servei Sorea sempre havia declarat pèrdues, o sigui, ja no era ni transparent amb l'Ajuntament, i en el moment en què diu que restringeix contracte perquè es finalitza, de cop i volta l'Ajuntament, quan decideix marxar, Sorea els hi proposa, no?, totes les inversions que vulgueu, tot el que vulgueu, que això s'ha d'evitar, i no són maneres de treballar. No pot ser que quan tinguis el peu al coll sigui el moment de revertir tot això, no? I que ha passat aquests anys, els beneficis no s'ha sigut transparent amb l'administració pública, i llavors al final els ajuntaments se'n cansen. I el fet és la força aquesta que estem agafant amb els serveis. I l'aigua és un servei essencial, com altres energies que també podríem d'alguna manera extrapolar-ho, no, a altres, energies, com ara el cas de la fotovoltaica, no? Però en tot cas el que es vol buscar amb aquesta defensa és sobretot això, i aquesta força que ara hem fet tots els ajuntaments, doncs és positiva, perquè tots anem a una, tots a, cada vegada hi ha més ajuntaments que se sumen, i això vol dir que la societat està canviant i que aquesta gent i aquestes grans empreses estan veient que el monopoli se'ls acaba.
Entre els municipis que signen aquest manifest hi ha realitats molt, molt diverses, molt diferents, grans municipis que fan la gestió directa, municipis que han iniciat la remunicipalització del servei de l'aigua, o bé municipis com el cas d'Olèrdola que participen en fórmules mancomunades de gestió, moltes realitats.
Sí, hi ha diferents realitats. Nosaltres abans al principi teníem ens prestava el servei Aigües de Vilafranca, d'acord? Aigües de Vilafranca és una empresa pública, des de l'Ajuntament de Vilafranca. El que sí, en aquest cas, i la llei diu molt clarament, és que com a ajuntament, no, els ajuntaments petits, que no podem tenir estructura, necessitem que algú ens doni el servei. En aquest cas, Aigües de Vilafranca doncs, no et pot donar el servei, o sigui, l'Ajuntament d'Olèrdola no pot tenir com a medi propi una empresa pública. Vale? Això tot crec que aquí tots ho arribaríem a entendre, no? Perquè, perquè aquesta manera de relacionar-se poder no és la més correcta, no? Per això es va decidir, doncs, en el seu dia, entrar dintre d'un consorci, que està format per empreses públiques d'aigua, en les quals, doncs, utilitzen aquestes empreses per prestar els serveis, no? És una fórmula que jurídicament fins ara, doncs, a nivell de secretaris i a nivells de consorci és una fórmula que s'entén, que es veu correcta. Ara s'està discutint sobre aquesta fórmula, o sigui, dintre del mateix consorci de Congiac ara s'estan formulant noves propostes per evitar més sentències contràries, no, del Tribunal Superior, i que donen la raó a Agbar en aquest cas. I va ser en el seu dia va ser un gran pas, perquè defensem molt l'aigua pública i sobretot la gestió, en aquest cas, la gestió de l'aigua pública, i ens vam adherir a Congiac per aquest motiu, perquè ens donava força com a ajuntament. Estem dintre on ja hi ha quasi una cinquantena d'ajuntaments i cada assemblea s'hi van incorporant més ajuntaments, i en el qual està conformat per empreses públiques. Ara, ara de canviar l'assemblea de la setmana passada que vam tenir, de la Junta Rectora, doncs ja s'estaven treballant amb noves fórmules per crear una estructura més sòlida encara, no? Perquè Agbar no pugui d'alguna manera posar més litigis a aquesta gestió.
Olèrdola ho ha comentat, forma part d'aquest consorci Congiac, que incorpora, a l'inici la matriu era aquesta, no? Fins a 5 empreses públiques, incloent Aigües de Vilafranca. Podíem entendre que sota un altre paraigües no hi ha hagut aquí una ruptura, hi ha certa continuïtat.
Sí, sobre això no hi ha cap ruptura, vull dir, ens mantenim ferms. Vull dir que tothom ho té molt clar. Mira, hi ha el cas, per exemple, d'Osona, que el Consell Comarcal ha creat una empresa pública de l'aigua, que això és una cosa que la llei t'ho permet. Vull dir, és competència dels ajuntaments i l'aigua, i és un servei bàsic que ningú pot dir que tu no pots fer-ho, no? Pues a Osona han creat una empresa pública de l'aigua, i aquesta fórmula i aquest paraigües que ells creen per poder donar aquest servei, vull dir, estan impugnat això, no? I ho han portat als tribunals. Home, ja ha arribat a un extrem ja que és massa, vull dir, sobrepassa, jo crec, que els límits de qualsevol democràcia.
I quan hi ha una resolució judicial, com queda l'acord de municipalització d'aquesta gestió directa de l'aigua? Es pot continuar prestant les mateixes condicions en funció de com és la resolució judicial, entenem?
Sí, de moment, com sempre, hi ha al·legacions i sempre es pot respondre, i sempre hi ha aquest anada i tornada d'informes i de paperassa. El servei es continua prestant. Sí que hi ha moltes pegues, sobretot aquells ajuntaments que si volen incorporar en aquest cas a Congiac, no? Jo em conec una mica més el cas de Congiac. Totes aquelles ajuntaments que ara darrerament s'han volgut incorporar, doncs no es poden incorporar perquè tenen litigis oberts. En canvi, un cop ja hi ets a dintre, vull dir, no hi ha cap problema, el servei s'ha de continuar prestant igualment.
Litigis oberts, no sé si podem situar el cas de l'Alt Penedès, si té alguna referència al cas d'Olèrdola, evidentment, no sé si hi ha aquest litigi obert, en quin punt està, també hi ha el cas de la Granada, de Sant Llorenç d'Hortons, de Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca i Vilobí, cas
sí,
amb la seva situació
sí,
de litigi.
Sí, sí, sí. Vull dir, Olèrdola, el fet d'haver entrat a Conjac, nosaltres els litigis es treballen amb el mateix consorci. Llavors, en aquest cas, Agbar pues, envia els tribunals a el que seria Conjiac, no? En el qual estem representats els ajuntaments. En el cas d'aquí del Penedès, més concretament, pues, bueno, Agbar va denunciar doncs, els convenis que tenen diferents ajuntaments en Vilafranca. Aquests convenis són els que l'Ajuntament d'Olèrdola tenia prèviament. Des d'Olèrdola hi ha bueno, aquesta manera de relacionar-nos amb Aigües de Vilafranca, doncs ja no la veiem prudent per les sentències que anaven sortint i com estava anant tot, no? Llavors, en aquesta manera sí que ens van voler avançar en el seu dia i vam dir que no, que per nosaltres, com ja veiem d'alguna manera a futur, que això s'acabaria, no? Acabaria com està acabant ara, vull dir, la situació que estem, vam decidir fer aquest pas. Vull dir, hi ha una previsió que sabíem que tard o d'hora passaria. Llavors, bueno, estan tots igual, sé que Sant Llorenç d'Hortons, doncs, per exemple, no pot entrar dintre ni li pot prestar el servei a Aigües de Vilafranca ara mateix, ni li pot entrar dintre de Conjiac, que ara mateix estan, com aquell qui diu, condemnats a que els hi segueixi prestant el servei Soria de moment.
Segurament més enllà del cas concret d'aquests litigis, si es defensa la filosofia de servei públic de gestió directa per part de les administracions municipals és perquè és un bé públic comú, perquè això suposa també un millor servei, una prestació directa que veu el ciutadà amb una millora al servei. És millor prestar-ho directament des dels municipis, bueno, dels ens locals, que no les empreses.
El fet de que defensem que es presti des de l'administració pública... al final els beneficis que puguis obtenir de les tarifes que s'ingressen a l'Ajuntament, això reverteix en la inversió, no? I millora de la xarxa. Jo penso que això és primordial per això. I el control que tens tu sobre les tarifes i sobre aquest servei. Llavors, maneres de gestió, sí, es pot gestionar la gestió, tant sigui pública o privada, ha de ser igual de bona. Vale? El que passa que les finalitats són diferents. Amb una gestió privada doncs, tens aquest benefici que en aquest cas s'ha de portar a l'empresa, que no el tens, no? Amb la gestió pública. Aquesta és la gran diferència. Llavors, l'aigua és un bé essencial. Llavors, jo crec que són fonaments molt bàsics que es defensen i que és al final el que vol la gent també, no? I és... sí que a vegades, no? Pares quan coneixes altres serveis i a vegades l'administració, sí que és cert que depèn dels recursos que tinguis, no econòmics ja, sinó humans, a vegades t'és difícil també gestionar, tenir controlat tots els recursos i a vegades hi ha la sensació des de la ciutadania que des de l'administració poder a vegades no es fa una bona gestió. No? Aquí sí que hem de fer una autocrítica com a municipalisme i aquest aspecte s'ha de millorar i segurament tots aquests litigis i tot el que està passant la seva finalitat és que com a administració nosaltres també millorem a l'hora de fer les coses. Perquè la societat també vol i necessita que els recursos es gestionin bé. Llavors, la part privada defensa que ells ho gestionen molt bé i que fan, però bueno, ja hem vist que hi ha molts casos, que al final és un aprofitament, no?, únicament seu. I bueno, a nosaltres ens toca defensar i volem defensar que aquesta gestió pública doncs és òptima, és rentable i és sostenible.
Ho apuntava també, municipis com Olèrdola han pogut reinvertir en millores a la xarxa, per exemple, els diners que s'obtenien provinents de la compta de resultats. De quina manera ho ha notat en aquest cas els veïns i veïnes d'Olèrdola?
Home, doncs l'anterior mandat es van fer quasi 400.000 euros en inversions d'aigua. Aquest any doncs estava previst doncs també fer pràcticament ja inicialment doncs, més de 200.000 euros d'inversions en aigua. Ara hi ha part d'inversions que estan aturades per aquests litigis, perquè des de Congiac doncs, no poden doncs, executar aquestes obres. És una de les parts que per nosaltres també ens preocupa, perquè el fet d'estar consorciats, el fet d'estar dintre d'aquest consorci, el que ajudava molt a l'Ajuntament és a l'hora de fer les inversions. El gestionar les inversions, el fet de que puguis tenir doncs, un consorci amb una estructura més gran i que puguin doncs, gestionar aquestes obres, tota la paperassa, des del procediment de redacció de projectes fins que passes per les licitacions, fins que tu en el seu moment doncs, adjudiques l'obra, tota aquesta part de procediment a l'Ajuntament també se li fa enfarragós fer tot aquest procediment. Llavors, un dels motius pel qual també entrem dintre del consorci doncs, és aquesta raó. Què passa ara? Ara amb els litigis que hi ha i amb les últimes resolucions del Tribunal Superior de Justícia, el que venen a dir és que Congiac, en aquest cas, no pot utilitzar les seves empreses públiques d'aigua ni pot utilitzar el servei per donar aquest servei a l'Ajuntament. No? O sigui, tot aquest procediment, o sigui, l'execució de les obres no les poden fer. Per això nosaltres és un problema, perquè teníem doncs, moltes obres tirades endavant que ara de moment doncs, estan parades perquè bueno, hi ha aquest procediment que diuen que Congiac no pot fer aquesta tasca que al final era la seva finalitat i objectiu. No? Llavors, bueno, impedeix una sèrie d'accions que l'Ajuntament doncs, tenia previstes. De moment, bueno, es va treballant a veure com tot això es pot anar trampejant, però sí, se'n genera un problema.
Aquest dimarts, al vespre, ahir, tenia lloc una sessió ordinària de ple de l'Ajuntament d'Olèrdola i un dels acords va ser precisament aprovar en forma de moció el manifest que donaven a conèixer aquesta quarantena d'alcaldes, de representants del món local a Terrassa. Un acord que no es va prendre per unanimitat, malgrat que en el debat es va poder constatar que en el fons de la qüestió tothom ja estava d'acord en aquesta defensa de la gestió pública de l'aigua.
Sí, bueno, des del regidor no escrit, el Joan va ser l'únic regidor que es va abstenir. Ell bueno, feia esment a que, no, que el que s'ha de buscar és una bona gestió pública o privada. Bueno, en aquest cas defensem, i crec que la resta de regidors doncs, també defensaven doncs, que com a servei bàsic l'aigua doncs, és intocable. No? Bueno, en tot cas, després sí que el debat crec que tots estem d'acord, més entrant en alguna petita qüestió. Bueno, considero que tenint el recolzament de tothom doncs és important, vull dir, tothom en aquest aspecte veiem les coses semblants i això, bueno, suposo que conforme vagin passant els mesos i segons què passi, ja no només a nivell d'Olèrdola, sinó crec que a nivell de Catalunya doncs hi haurà més manifestacions, hi haurà més pressió social i sobretot pressió de política doncs, cap als tribunals perquè doncs aviam, no, és evitar tot això que està passant.
L'acte, entenem, de dilluns a Terrassa té la potència comunicativa de reunir a municipis diversos de mida, però també de color polític.
Sí, sí, sí. Vull dir, com amb aquest servei, com amb... Bueno, al final ja no va de colors, no? Vull dir, jo crec que ja és una qüestió de concepte i de societat. Crec que ara mateix amb molts dels ajuntaments dels quals doncs, van sortint, no? Equips de govern, crec que també canvia la filosofia, la manera de pensar, crec que cada vegada anem cap a una societat on es planteja més què és el que vol. Hem pogut tenir doncs, en aquest cas, doncs aquí canviant una mica de servei, si no parlem sempre d'aigua, una miqueta amb el tema de les fotovoltaiques, no? Al final la societat i els equips de govern s'estan plantejant quins models volem, no?, com a societat, i això és important. Això és important perquè, vull dir, és un equilibri també econòmic per tothom, és un equilibri territorial en tots els aspectes i la gent és més conscient cada vegada, no?, d'aquestes grans inversions o d'aquesta monopolització de, a vegades de molts serveis, perquè al final acabaran repercutint en tu. Vull dir, el servei de l'aigua, si el deixem en mans privades, l'administració no podrà decidir quan és el moment de baixar o de pujar les tarifes, no? En tot cas, sempre hi ha d'haver-hi una... En aquest cas, sempre hi ha d'haver-hi, pues, no, aquesta bona gestió. Vull dir, al final, un manteniment d'una xarxa d'aigua doncs costa X diners i si hi ha un benefici ha de ser pel manteniment. Llavors, aquí és on ha d'estar l'equilibri. El que no pot ser és que s'augmentin tarifes doncs, per tenir més benefici. Al final, què en faràs el benefici si no és millorar la xarxa, no? Doncs aquí és on anem i amb la resta, amb tot, és el mateix. Llavors, sí, va ser molt important perquè últimament ens estem trobant que amb moltes manifestacions o defenses de diferents temes, doncs ens trobem que, bueno, els colors es deixen de banda, que intentem, doncs, d'alguna manera defensar valors, no? Una sèrie de valors que com a societat es demanen i cada vegada més, i que és important que seguim aquest camí.
Hi ha alguna altra convocatòria planificada conjunta dels municipis?
No, de moment encara no. De moment encara no.
Ho assenyalava ara, més enllà de l'aigua, doncs caldria també plantejar iniciatives conjuntes en la defensa de la gestió directa, pública, d'altres recursos essencials.
Sí, sí, sí. Jo crec que per mi un d'essencial és el tema de les energies. He defensat i que ara per ara, vull dir, el model que s'està intentant implantar no, per mi no és el correcte, hauríem d'anar cap a un altre tipus de model, ara és el moment i no hauríem de deixar de desaprofitar-ho. Sí que és cert que parar la roda d'una cosa que es foten grandíssimes empreses i a més hi ha molts doncs, governs doncs, a nivell estatal i autonòmic que recolzen aquests models, tampoc hi podem fer poqueta cosa a vegades, no? Però bueno, sempre intentar, doncs almenys a nivell municipal, doncs intentar posar aquesta manera de pensar d'un mateix, no? I al final, si tots ens anem agrupant, al final les coses també les podem arribar a canviar.
Doncs esperem que vagi en aquesta direcció. Insistim, volíem deixar constància avui en el Penedès en Xarxa, a través de l'experiència del mateix alcalde d'Olèrdola, un dels participants d'aquesta important reunió que tenia lloc, aquesta trobada de municipis aquest dilluns a Terrassa, convocats per l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública. Lucas Ramírez, d'alcalde d'Olèrdola, gràcies per ser avui amb nosaltres.
A tu, Raimon, merci.
I fins la propera.
Fins la propera.
Connecta't al Penedès en Xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. Maybe I stayed too much, maybe not long enough. Funny how I forget to blink. When you let down your hair, dancing like no one's there. I know I'm where I'm supposed to be. Say I love you under my breath, more times than you can digest. Music every time I hear your name. Oh, your head's laying right on my chest. Sun's up and I still ain't got no rest. Don't wanna close my eyes, I'm scared I'll miss too much. Don't wanna fall asleep, I'd rather fall in love. When I can't feel you, I feel out of touch. 2 seconds without you's like 2 months. Don't wanna close my eyes, I'm scared I'll miss too much. Don't wanna fall asleep, I'd rather fall in love. 'Cause eternity with you ain't long enough. 2 seconds without you's like 2 months. And that's too much. Bon dia, són 11:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
A les notícies del Penedès en Xarxa, repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. El govern nomena Alba Balcells com a nova directora general de l'INCAVI. Alba Balcells és la nova directora general de l'Institut Català de la Vinya i el Vi, substituint Salvador Puig, nomenada aquest dimarts pel Consell Executiu. Balcells és nascuda a Linyola el 1986. Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració, màster en Participació i Polítiques Locals i compta amb certificats internacionals de coneixement del vi i dels seus processos d'elaboració. Ha estat tècnica en Polítiques Agràries del grup parlamentari d'Esquerra Republicana del 2008 al 2015. Des del 2016 fins a l'actualitat ha estat cap de l'Oficina de Relacions Institucionals i amb el Parlament del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, des d'on ha participat en l'elaboració i concreció d'esmenes en les lleis de la vitivinicultura, dels espais agraris i del malbaratament alimentari. També ha estat professora de secundària, primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Linyola i portaveu de grup al Consell Comarcal del Pla d'Urgell. Demanen presó per una dona que va abandonar la seva gossa en una casa de Segura Calafell. Una clínica veterinària no va poder fer res per salvar-li la vida. La propietària d'una segona residència a Segura Calafell va deixar sola la seva gossa abandonada durant diverses setmanes. Va ser atesa per l'Associació Protectora d'Animals Adipac en conèixer el càrrec, però va acabar sent sacrificada perquè, segons l'informe d'una clínica veterinària, presentava deshidratació extrema, caquèxia i extrema desnutrició i no es podia fer res per salvar-li la vida. Durant diversos mesos hauria estat sense menjar i, tot i ser conscient que la gossa estava sola i no podia alimentar-se, la dona no va anar al domicili durant diverses setmanes i no va demanar a una altra persona que s'encarregués de l'animal. Aquest cas ha arribat a la Fiscalia de Tarragona, que sol·licita 14 mesos de presó per la dona que hauria abandonat la seva gossa. A més, també en demanen 3 anys d'inhabilitació per professió o ofici relacionat amb els animals i pertinença d'animals, així com 14 mesos d'inhabilitació per sufragi passiu. Torrelavit recull més d'una trentena de propostes dels veïns en la primera edició dels pressupostos participatius. Concretament, n'ha recollit un total de 33 propostes fetes entre el 10 i el 30 de maig en la fase de presentació d'idees. La majoria de les propostes han arribat de la mà de veïns i veïnes que de forma particular han treballat una idea, però també n'hi ha algunes que han arribat vehiculades a través d'algunes entitats o col·lectius. Les propostes són ben diverses i en la majoria dels casos fan referència a infraestructures i millores urbanes. Des d'avui fins al 30 de setembre, els tècnics municipals revisaran cadascuna de les idees presentades per filtrar totes les que compleixen els requisits establerts en la convocatòria. Han de ser propostes legals que siguin competència municipal, tècnicament viables, econòmicament sostenibles i inclusives i que no superin el topall dels 38.000 euros. Aquestes són les propostes que passaran a la fase de votació de l'1 al 24 d'octubre. I acabem explicant-vos que Olèrdola va acollir amb èxit el primer campionat de Catalunya de trail de promoció. El Club Esportiu Penedès i la Federació Catalana d'Atletisme van organitzar diumenge a la muntanyeta d'Olèrdola el primer campionat de Catalunya de trail de promoció amb una participació del voltant dels 200 corredors. 8 categories es van disputar els títols i, a més, els guanyadors de la cursa júnior van assolir el passaport per al proper campionat d'Espanya a disputar-se al El Paso, a l'illa de la Palma, Canàries. Víctor Blasi, del CE Universitari, i Aroa Berenguel, del CE Cerdanyola, van aconseguir aquesta plaça. Els millors resultats pels atletes de casa van ser pel subcampionat català del juvenil Pau Valdepeñas, un jove que ha assolit un gran estat de forma, així com el cinquè lloc de Marc Garbín en cadet.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Són 7 els minuts que passen de 2:15 i com cada dimecres donem veu a la nostra gent gran i amb ells volem parlar d'enoturisme, el turisme de proximitat, dels cellers, del territori i per això la primera parada la fem aquí a Ràdio Vilafranca on tenim la Fina Milà i la Natàlia Navarro. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Bon dia, Laia.
Avui parlem d'enoturisme, però també ho podem estirar al turisme en general, perquè estem a les portes d'un estiu i això ens fa plantejar una mica.
Sí.
No sé com veieu que pot ser aquest estiu, a nivell de Penedès, per exemple, si creieu que arribaran turistes de fora, si ens vindrà a visitar gent,
jo
o
crec
la cosa
que sí.
Estarà continguda.
En vindran, però sí. Poc a poc, eh? Jo crec sí. Que hi haurà més turisme de la zona i familiar que no pas... Bueno, tu sents que
sí,
francesos, suïssos,
sí, sí.
Vindran, però... Poc a poc, eh?
Ja, ja.
El que passa que l'enoturisme aquí al Penedès el tenim molt maco, eh?
Sí.
Val la pena parlar-ne.
I tant, i tant, i tant. Hi ha llocs molt macos per anar a visitar. Sí, sí.
Doncs afegirem també més veus, Fina i Natàlia. Anem un moment cap als estudis de ràdio Sant Sadurní. Allà hi ha l'Eli Jiménez, qui t'acompanya?
Doncs la que m'acompanya aquí a Ràdio Sant Sadurní és la Pepita Miralles. Pepita, molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, molt bé, gràcies a Déu, a tothom, bon dia.
Ara preguntava la Laia, la Fina i la Natàlia per aquest turisme, si són optimistes de cara a la temporada d'estiu, a que arribin turistes internacionals o com a mínim de fora del Penedès. Què en penses?
Sí, bueno, penso que sí que començarà a venir el turisme de fora. El que penso que més per aquí suposo que serà més el d'aquí, el de Catalunya, més, penso. No ho sé, ja veurem. A poc deuran anar venint.
Doncs molt bé, Pepita, Eli, afegim també una altra veu, la darrera. Anem fins als estudis de Canal Vino Lèrdula. Armand, qui t'acompanya?
Doncs com és habitual, tenim el Josep Castellví amb nosaltres.
Sí.
Josep, molt bon dia.
Bon dia.
Què en penses tu? Tindrem afluència internacional aviat o què?
Estic d'acord amb totes les dones que hi ha... 3 a 1, eh, estem. Doncs sí, que... és clar que vindran, perquè és que passa una cosa, quan veus a les notícies el temps i veus que a Alemanya, a Anglaterra, sempre estan pluja, sempre estan plovent, sempre, és clar, aquesta gent tenen unes ganes horroroses, com es passaria a nosaltres, almenys a mi em passa, no sé a vosaltres, però a mi em passa quan un dia està núvol i jo ja tinc un mal humor, doncs el mateix, jo crec que els estrangers tenen unes ganes horroroses de vindre, com sigui. Perquè és que és lògic, tenen de vindre a prendre el sol i posar-se com es posaven, volta i volta.
Bueno, també hi ha molts estrangers que venen també per la qüestió cultural, i no oblidem que aquí, això que diu del no turisme, hi ha unes coses molt maques per visitar, i llavors, no només pel sol.
I aquesta barreja, no sé què us sembla que tenim de bo aquí. Apuntaves en aquest cas, Josep, tu, el tema del clima, eh? Aquest bon clima que tenim aquí. La Natàlia ens apuntava aquest potencial de la cultura del vi que tenim aquí. No sé què en penseu, què tenim de bo aquí al Penedès que pot generar aquesta atracció a la gent de fora?
Bueno, jo crec que aquí no, és maco. Sí, els cellers, totes les caves, això és molt bonic, i les vinyes, sí. és fantàstic, això és molt maco. Poder anar entremig de les vinyes, en bicicleta o a caminant, o tot això, que és el que fan molts turistes quan venen, no? Que fan estos packs que fan de turistes d'anar als cellers i fer el tast d'estos dels vins i després fan per les vinyes i tot. Jo penso que és molt bonic tot això.
Aquestes promocions que fan ara, totes les caves, que pots anar a visitar i a més música i pots dinar o sopar, això és molt maco,
sí,
eh?
Sí, sí.
Molt, molt fa goig, el Penedès.
La gastronomia hi té un d'això molt important, la gastronomia també, perquè amb el vins, oi, o el cava, en la gastronomia és molt important tot això.
Sí, bueno. Això és una mica...
Digues.
De lo que feien a França. A França, les grans cases d'aquestes de vi, sobretot de vi, Borgonya i de més. I això és una cosa que està molt bé. A mi m'agrada molt fer-lo. Jo he fet diverses i és molt maco.
És que si anem a passejar per lo que és la natura, pel Penedès mateix, tenim la platja aquí mateix, la muntanya també, els riuets i rierols i castells i monuments. Això és fantàstic, sí. Poder-ho anar a visitar
sí,
tot.
Sí. Hi ha coses molt maques per veure, sí.
Sí,
i, no, i els turistes, quan venen, ja saben el que van a veure.
Ho
coneixen i ho donen a conèixer altres persones. I això és molt important pel enoturisme. Sí, sí.
Bueno, és lògic que aquí tenim de defensar el que hi ha aquí, que és la cosa de les caves, que això és importantíssim. Poble, poblet i ciutat tenen caves. I per tant nosaltres ho tenim de defensar com és lògic. Ara jo, clar, crec que els estrangers sempre tenen tendència primer a prendre el sol i després un dia o dos dedicar-ho per anar a fer turisme interior, que això costa més de, que faci, diguem-ho clar. No és tan fàcil que la gent es dediqui a fer un turisme, com diem, perquè, a veure, els estrangers ja que venen de tan lluny, el lògic és que és posar-se a la platja volta i volta, que jo dic,
quedar rostits.
Clar, clar, home, és, perquè és lògic. Jo almenys, jo també m'ho passaria, també. Jo, és que jo no podria viure en aquests països que no es pot prendre el sol. Per això quan allà toca el sol surten totes les dones i homes i van a prendre el sol. Perquè és que és, clar, sí, és, sí, que és terrible, tantes hores. Per això hi ha tanta gent que se suïcida, perquè és clar, no és fàcil això d'aguantar-ho, No és fàcil. Per tant, sí que jo estic a favor del que dieu vosaltres. L'aeroturisme i el que tenim nosaltres a la potencial de l'això, entre elles, una cosa que seria molt potencial de fer. Jo és una de les coses primeres que vaig fer quan vaig vindre a viure aquí, fer una brema. És molt important saber com es fa.
Sí, molt bé.
Sí. Sí, bueno, jo hi he anat molt a la brema, hi he anat a la Terra Alta. Com sóc de Tortosa, doncs he anat a la Terra Alta, a Gandesa molt, hi he anat quan era joveneta i sé el que és, i sé el que és. El mal de ronyons que et fa.
Sí, no és maco.
Però jo penso que els cellers i els caves i tots aquests empresaris s'han de posar d'acord per promocionar tot això del turisme, de l'enoturisme, i també, pues, a veure, de boca a boca, diguéssim, de boca a oïda, fer-ho passar i...
Jo penso que ja ho fan,
Sí,
ja ho fan.
Bueno, però encara estem molt enrere de molts països d'Europa.
Bueno, perquè pensa que ara amb això de la pandèmia també ha sigut un hàndicap per fer moltes coses d'aquestes. I jo crec que a poc anirem recuperant, sobretot la qüestió aquesta de la gent que va veure coses maques, no només la platja.
Jo penso que anar a la vendimia, que diem, però quan érem jovenets érem anar a collir raïms, i això era molt bonic, perquè les famílies anaven juntes, qui més qui menys, tothom tenia vinyes més petites o més grans aquí en aquesta zona, i anar a collir raïms era una alegria, A més, es feia l'arròs o el que sigui allà a les vinyes, això t'ho passaves molt bé.
Clar. Però jo, això de cara a la gent jove, però la gent que té de treballar.
Gran,
Vale, però quan havies d'anar a jornal, m'entens? Sí. T'ho passaves també perquè havies de complir, m'entens? I jo hi vaig anar i sé el que és. Ara, és molt maco perquè anàvem amb la colla i tots junts, pues, bueno, quan érem jovens, pues, encara que et cansaves, t'ho passaves. Sabes bé, i cantaves i totes aquestes coses, m'entens? Però que és dur,
avui
és dur.
Avui dia no canta ningú pel carrer.
És dur, però m'imagino que el paisatge també acompanya, no? Aquest clima que dèiem, el fet que el Penedès és bonic per ser, no? Tot això acompanya a una feina que podria ser duríssima si les fessis entre quatre parets d'una fàbrica, no? En canvi, tens tot aquell paisatge penedesenc i canvia una mica la cosa, no?
I tant, que sí.
És que a vegades penses un diumenge o un dissabte que agafis el cotxe i vulguis donar un tomb pels camins i carreteres petites que hi ha al Penedès, hi ha unes masies, uns rierols, tot d'una trobes una carretereta dintre d'un pinar que dius, ai caram, si sembla que estic al Montseny. Vull dir, és molt bonic, Això, bueno, vull dir, és fantàstic.
Perquè és una de les zones que es conserva molt, això de la de les vinyes.
Sí, cada vegada més.
Hi ha puestos que, clar, no, tampoc no són puestos que hi hagin la qüestió de la vinya, però que sí, que val la pena.
Però aquí mateix tenim la Riera de Llitrà, que potser, no sé si tots la coneixeu, però té un paratge tan bonic que hasta fa com uns salts d'aigua petitons, que, escolteu, val la pena de conèixer-ho. El mirador de Sant Pau, que veus tot el Penedès, vull dir, i com això, molts, a Font-rubí, el castell d'aquí baix de Castellet, el Pantano, bueno, hi ha tantes coses.
Sí, hi ha moltes.
Animeu-vos a sortir al carrer, tothom qui ens escolti.
Però jo caminant, en cotxe no, jo vaig a caminar. Espiells mateix, aquí Sant Sadurní, Espiells també té un mirador preciós, que es veu tot Sant Sadurní amb les vinyes, i és molt maco. És veritat. És bonic, i el poblet és petit i és molt bonic.
Ara en aquesta època també es fa l'esporgament, que normalment ara ja, normalment amb les ceps més, aquests que els cullen amb màquina ja no ho fan, però la, encara hi ha gent que fa l'esporgar menta, que també deixeu anar, eh? Sí. Una altra feina de dura,
els cavalls, no? Escavallar també.
Sí, escavallar és igual, que es pot dir de moltes maneres. Sí, sí. Vull dir que això també és una feina també dura. Sí. Encara que, mira, podríem vendre-ho de cara al turisme també, que també els ensenyarien a passejar el que dèieu per dintre les vinyes, sí. Però també pues deixeu-lo anar, eh?
Amb el sol que cau. Com anar igual, eh?
Amb el sol que cau també deixeu-ho anar, eh?
Mira, a Lleida ho fan amb els fruitals, amb els arbres fruitals, sí, eh? Sí. Que també primer van a veure la flor i després, quan van a collir, també també hi van els turistes, eh? Sí. I poden collir, així, doncs, mira, passen el dia, un dissabte, un diumenge.
Jo he anat per Lleida, bueno, sí, per la part de... per l'Aragó, a collir pomes. Sí, sí, a sobre del tractor, amb uns amics. Ai, és molt divertit.
I el paisatge és molt maco, eh? Com veus florit aquell camp que sembla de color rosa i l'altre de color blanc.
Per això, que aquí també podríem fer els turistes, quan és la brema, de vindre a collir de raïm.
Exacte. Bueno, collir els turistes no ho sé, eh? Que potser es cavallarien més que el que collirien.
Bueno, però si ho ensenyessin, per què no? Igual.
Però sempre hi ha el perill, com van amb estisores, que en algú no es talli i llavors encara tindrem un altre problema.
Sí,
que no és fàcil també, que també tens d'anar tallant i això, i és complicat amb el sentit que pots fer-te mal. I no solament això, jo sempre el que més m'enfadava, entre cometes, és agafar el portar el que vas collint i abocar-ho al tractor.
I vigila que no plogui aquells dies, perquè si plou aquella terra, jo recordo haver-me quedat enganxada a la terra i no hi havia manera de sortir-ne.
Se queda tot de pan.
En catiusques.
No veus que és una terra argilosa, és així, i et quedes enganxat allí, no hi ha manera de sortir.
Per això dic que a vegades tot és molt maco, no? Però no és tan fàcil, eh? Perquè tot allò bucòlic, sabeu? Bucòlic.
Tot té la part negativa i la positiva, però busquem la bona. És que quan ens llevem al dematí mirem si fa sol. De seguida mirem el temps, no?
Sí, veritat.
Doncs busquem tot el positiu.
Sí, però la pluja també és interessant, també és bona, eh, la pluja. I aquí en este clot nostre, aquí plou poc.
És necessària.
Però plou molt poquet aquí, eh? A Sant Sadurní mateix és un clot que no plou gaire.
Bueno, ja els hi va bé.
I ara mateix ho deien els de les vinyes, els d'això, que si no plovia aquest estiu per al raïm seria més petit i més... M'entens?
Si plou massa, perquè llavors ve el míldiu. El míldiu, socorro! El míldiu.
El míldiu.
Ha de ploure quan... Ha de ploure quan el que sigui necessari.
Tot té de bo i de dolent, és normal.
Sí.
La vida és així, és bo i dolent.
I més el camp. El camp és una cosa que està a la natura, està sense...
Estàs posat a tot.
Un pagès em deia que allà tenia l'oficina. Això. On té la seva feina? Al camp. El camp és la seva oficina.
Normal.
I allà trobes la teva feina, però clar, la teva feina pot ser totalment mullada o que vingui una pedregada i te la destrossi. Com fa uns anys va passar aquí.
Potser és el més important, eh? Els pagesos, escolta, els tomàquets, les vergínies, les mongetes, els enciams, tot ve del camp. Clar. Si la gent no ho cuida una mica, no sé què menjarem, oi? Llavors tot serà sintètic, potser, no? Cuidem-ho, oi?
Crec que això ja ens...
Cuidem-ho.
Entre tots ho farem. Jo crec que...
Bueno,
el que té una mica de terreny ho fa. El que té una mica cosa ho fa. Hasta el mateix pagès també té un raconet allà amagadet que també fa la seva...
El seu hort.
Sí.
Vull dir que té un altre gust, eh?
Home.
Té un altre gust.
I tant. Sí, jo a la meva terrassa aquí a Vilafranca m'he comprat uns d'allò...
Una jardinera grassa.
Sí, urbans. I tinc tomaqueres. I ja estan preciosos, eh? I posen les canyes com si estigués al camp. Preciós, molt maco el tinc.
Això sí, sí que ho pot fer molta gent, no? Perquè els balcons, una petita terrassa o un balcó, sí, quasi bé existeix, sí, quasi bé tots els blocs.
L'altre dia ho van donar des de Barcelona, les terrasses, alguns blocs de pisos, les terrasses que tenen, sí, tan precioses, eh? Sí, però sí, maquíssimes, eh? Com les tenen. Tot en flors i en coses de menjar, de verdura, però sí, precioses, eh? Eren...
Bueno, no, val la pena, val la pena, sí, cuidar i saber, sí, també això els nens jo, de on te venen, això,
saber fruites, de on ve, eh? El que mengem.
Clar, i sí, tant.
Sí.
Això
i
de la vora, de, com se diu, quilòmetre zero, és el, sí, que hauríem de comprar. Però per proximitat, però si mengem pebrots tot l'any, doncs no són d'aquí, per lo menys, bueno, ni verginyes tampoc, ni tomàquets tampoc, no són d'aquí.
Per això abans els pebrots vermells i tot això només ho podíem menjar a l'estiu, perquè l'hivern no n'hi havia.
Sí, ara, sí, ara venen, clar, doncs ja, claro.
La globalització és per lo bo i per lo dolent.
Per lo dolent, sí,
i, per tot. Clar, i a vegades, no sé si amb aquesta pandèmia ha vingut més de dolent que de bo.
I precisament ara que parleu de la pandèmia, no sé com preveieu, vosaltres, Fina, Natàlia, Pepita i Josep, com veieu aquest proper estiu? Creieu que es podran fer més coses que el de l'any passat? Sembla que la vacunació avança a bon ritme, les autoritats sanitàries, sí, diuen que el juliol volen tenir almenys el 70% de la població vacunada. Sí. Això canviarà una mica les coses, no?
Jo crec que sí. La majoria, sí, de persones de la nostra edat segur que esteu tots vacunats.
Sí, tots, ja, vacunats, sí. Sí.
Això sembla 50, que no, però ens dona 60, una tranquil·litat.
Home, esclar,
eh?
Sí, 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 tant que sí. I ara diuen que començaran... Que... Els de 40-49 ja començaran aquesta, sí, setmana, sí, que ve, m'apareix. Sí, sí.
I volen fer ja... dels 15 anys, eh?
Sí, però aquí hi ha molta, sí, dubte, eh? Entre, bueno, els epidòlegues diuen, sí, que no ho veuen... Que més val que s'estudiï més, no sé com acabarà.
Mira, ho preveien de cara al curs escolar, l'inici del curs, sí, escolar, almenys, sí, aquests de 12 a 15, sí, sí que es deia, sí, que els vacunarien, bueno, ja, a partir del setembre.
Sí, però pensem que segurament tindrem de posar-se cap d'un any una altra vegada una vacuna.
Sí, com la de la grip. Recordatori, això, sí que es posarà.
Això serà...
Sí. Però penseu que hi ha persones grans, perquè diumenge vaig, no, dissabte, vaig trobar una senyora i diu, jo no em penso vacunar, perquè, sí, això és sintètic. I, sí, em posarien uns microbis a dintre. I li vaig explicar el diumenge que us dic que dinàvem amb, sí, els nens i em van dir, iaia, i no li vas dir que quan estigui a l'hospital intubada no, sí, es podrà queixar? Perquè,
sí,
escolta,
això mateix, eh?
Doncs, escolta, valorem el que ens ofereix, sí, poder, sí, la medicina o, sí, el que sigui, sí, el que vagi avançant, clar, no?
Que, sí, hi ha, sí, molts negacionistes, de gent que, sí, que nega tot això.
Sí, però jo aquests jo... els apartaria. Aquests de gent, sí, jo, sí, els apartaria. Però ben apartats, sí, 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 perquè si volen, sí, no vacunar-se, vol dir que no són solidaris. I les persones no, que no, clar, són solidàries, això no es pot permetre.
Però jo penso que aquesta gent dins de la família o amics no hi haurà hagut algú que també ho hagi passat, això?
Home,
i tantes,
doncs, llavors...
negacionistes que hi ha, no hi ha hagut ningú a la família o amics.
Llavors, més raó per vacunar-se,
no,
oi?
Perquè ho neguen, m'entens?
Sí. Bueno, perquè avui dia les xarxes aquestes dels telèfons i cadascú, sí, diu el que vol sense
no, a la
saber el que
mateix
és.
Mateix han sortit
i
a la
molta
televisió.
Gent s'ho creu.
Jo la reacció de la meva neta, que té 16 anys i que va sortir amb això, digue-li que quan estigui allà intubada i estigui 3 mesos i després, sí, no pugui respirar, diu, no li vas explicar? Dic, mira, tampoc hi penses, però no, és un consell que us donem, sí, que, sí, us vacuneu. Sí. Per, sí, protegir-se ells i protegir-se nosaltres.
Sí, sí,
però...
és això.
I el treball que fan les enfermeres i els enfermers allí, com i treballen, i els metges i tot, és que és gros, això, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, i la setmana que ve començarem a parlar de festes, de vijars, de tot, que tot això ens obrirà una mica l'alegria,
sí,
no?
Sí,
les ganes de,
sí,
de sortir.
Sí, home, aquesta setmana aquí també ja comencen lo dels barris, però també tot limitat, era molt maco, sí, però ara el dia Corpus comencen el dijous, demà penso que
sí, és demà.
Sí, que comencen, però tot limitat. Abans, ja, era molt bonic, però ara tot limitat. Però es faran, bueno, les misses que s'han de fer de cada
aquest
barri.
Aquest estiu serà encara una mica,
sí,
limitat, però
mira,
a poc a poc...
El nostre barri, que és el que estem ara aquí a l'emissora, que és el barri del Poble Nou de Vilafranca, el dia 13, que ha tingut de ser la festa del barri, tota la vida des de fa 47 anys, em sembla que són, i l'hem aplaçada el 24, 25 i 26 de setembre. sí. Perquè, clar, potser la situació encara no acompanya prou no acompanya. Per fer una festa.
Per això, que sí, aquest estiu sí. Encara estarem no, una sí. Miqueta...
Però bueno. A poquet, el que sí. Ens deixin fer ho hem d'aprofitar, no?
Sí, jo
nosaltres
penso
aquí,
que sí.
A Sant Sadurní també fèiem la Setmana de la Gent Gran, i era sí. Per la Pasqua, el dilluns de Pasqua sempre es feia, i tota la setmana. Doncs sí. Pues ara també s'ha degut de plaçar per al setembre.
Sí, sí, també, aquí
o sigui, també. Tot va, sí, millor sí. Si tot va com es veu que puc anar, doncs es farà al setembre.
Confiem-hi, eh? Si tots ens vacunem, segur que anirem bé.
Sí, sí això segur. Sí.
Demà és Corpus. Sí. Demà és Corpus. Per tant, sí, la sí, gent sí. A l'ou com balla a Barcelona mateix. És una festa mm. Molt maca d'anar-ho a veure.
Molt, molt.
Suposo
molt
que hi haurà més d'un puestos que encara el faran. Amb les seves limitacions, sí, però també ho faran.
Sí. Suposo que sí, a la catedral sí. Mateix, allà el claustre sí. Ho fan, i a l'Ateneu que van a estudiar, i tot això l'Ateneu també ho fan, de Barcelona,
sí,
també,
sí.
És molt bonic.
Dic, això és molt és maco de veure, i si algú no sí. Ho ha vist, que vagi a veure-ho, perquè val la pena.
Jo, sí. Mm? Jo quan els nanos eren petits anava cada any a veure-ho, sí, sí. Perquè és sembla mentida, com se queda.
Típic, no? I aquí a Vilafranca també celebrarem el diumenge a l'església la festa del Corpus, en plan una miqueta de celebració, amb una mica de processó dintre l'església. Vull dir que si voleu venir, sou convidats, eh?
Ja m'estranyava.
A les 12.
Ja m'estranyava, fina, que no li feu poesis
a... A les 12
del la propaganda, migdia. La propaganda.
A Santa Home, Maria? A Santa Maria?
A Santa Maria a les 12 del migdia. Home, és que si no ho faig del meu poble...
I tant, sí,
No, es nota.
Per Sant Sadurní, que també es fa. I abans se feia una catifa de flors tot el carrer de l'església i la plaça. Sí, aquest any només faran catifa davant de la plaça, però la processó a la tarda amb el Santíssim, amb la custòdia, no sortirà aquest any. Ho faran
no,
dins
però serà per dintre l'església, sí, sí. Però bueno... Guardem les tradicions que tenim, que no ens les prenguin.
No, home, no.
I no fareu cap excursió en algun lloc?
De moment encara no. Això no està gaire clar, saps, encara? No, perquè si has de fer una excursió per 10 o 12 persones, l'important és poder ser com a mínim 30 o 40, no?
Sí, però bé,
doncs, tot arribarà.
Josep, Pepita, Natàlia, Fina, nosaltres ho hem de deixar aquí. Deixem a l'aire aquesta proposta de vacances sí. I a mesura que vagi arribant l'estiu, l'acabem de parlar i ens expliqueu els vostres plans per l'estiu.
Què us sembla? Molt bé. Gràcies.
Bon dia.
Adéu. I ens anem a escoltar, en aquest cas, a la propera tertúlia. Moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies. Adéu.